migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Hi ha una dada esgarrifosa. Igual ara quedo una mica populista. També és cert, no? Perquè entrarien moltes variants aquí, moltes variants. Soc conscient d'això. Però és per reflexionar. És per reflexionar. Mireu, la dada és aquesta. El 10% de la població a Espanya... Perdó. La grip encara no ha marxat del tot. El 10% de la població a Espanya acumula el 50% de la riquesa del país. El 10%. S'ho han guanyat, segur, eh? No, aquesta no és la crítica. La crítica és que els rics són més rics i els pobres són més pobres. No és que sigui una crítica, sinó que el sistema està així. El que sí és per fer-s'ho pensar, per repensar-ho. En aquest cas, i la part contrària, hi ha una dada que posa els pèls de punta. La Fundació Arrels, amb les que parlarem d'aquí una estona, la Fundació Arrels ha atès un 7% més de persones sense llar que l'any 2020, que l'any 2022. És a dir, durant l'any 2023 va atendre un 7% més de persones sense llar que el passat any, que abans, que estic liat, que el 2022. Hi ha un problema estructural, hi ha un problema de que quan realment es necessita ajudar les persones, les administracions es bloquegen o no ho poden fer. Insisteixo que potser són comentaris massa populistes aquests. Estic segur que ja no parlo de Fundació Arrels, moltes fundacions com Càritas, com Arrels, ajuden tot i més. I sempre que hem parlat amb ells, sempre ens diuen del problema de la inflació, del problema que resulta l'escalada de preus que hem estat mantenint i tenint a l'hora d'ajudar la gent. Clar, això ja no només afecta a les organitzacions que ajuden, sinó a les persones que encara no necessiten aquestes associacions, però tenen ja dificultats per arribar a fi de mes. Són unes xifres que contrasten moltíssim. Insisteixo, no és que estigui en compte de les persones que es guanyen les garrofes i tenen molts diners, ni molt menys, però són xifres que escandalitzen. Per exemple, que et deixen almenys amb el pensament d'aquesta polaritat. Per exemple, i amb aquesta xifra acabo, parlant planetàriament, les persones multimilionàries que tenen diners que no se'ls acaben mai a la seva vida, ni 30 vides que tinguessin, han augmentat aquestes fortunes. Parlo dels Amazon, parlo dels Amazon, etcètera, aquesta gent. Han augmentat de 400.000 milions d'euros a 800.000 milions d'euros. Han duplicat la seva riquesa. La classe media nos hundimos, amigos. És una qüestió de reflexió, en aquest cas, conforme a ajudar, possiblement, a que la gent pugui arribar a fi de mes. Aquest seria ja mínim, Què tal? Benvinguts. Us parlo del temps i la meteo que ens espera de cara aquesta tarda, doncs esperem un dia de sud cap a nord, cap al sud. Estem amb sol, algun núvol, Catalunya central, tres quarts del mateix, però ja cap al Pirineu esperem un dia, ja ho veieu, molt cobert, fins i tot amb alguna gotellada, no? Cap a la Vall d'Aran, cap al Pallars, cap a l'Alt Empordà, tota aquesta zona del Pirineu, doncs igual esperem alguna gotellada. Això sí, les temperatures, més altes a ponent, al terç sud, i possiblement lleugerament més baixa a la resta de Catalunya per aquestes nuvolades que estic explicant. De fet, ens aniran creuant fronts durant tota aquesta setmana. De cara a dimecres sí que esperem una passada d'un nou front, però que no deixarà gaire pluja. Deixarà pluja cap als Pallars, cap a Ponent, igual Catalunya central, però fins i tot m'atreviria a dir anecdòtic. Vull dir, no serà una cosa molt per treure's les garrofes de la sequera del foc, no? Les temperatures aniran baixant, possiblement hi haurà una baixada i després ja d'aquest cap de setmana es normalitzarien. És un temps molt soso el que tenim, la veritat. Vull dir, estàvem esperant aquella dana de la setmana passada. Una dana que deixarà registres històrics. Bé, doncs no. pues, els càlculs geogràfics van ser erronis, en aquest cas, perquè on sí va caure va ser del Pirineu cap amunt. Allà sí que va caure la seva, eh? I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que s'acaba de produir un accident a Ronda de Dalt, a l'altura de Vallcarca, en sentit Trinitat, hi ha un carril callat i una mica de lentitud en aquest punt. I des del matí hi ha unes obres a la Nacional 2, entre Malgrat de Mar i Palafolls, o que obliga a fer pas alternatiu i on hi ha unes 4 quilòmetres més o menys de lentitud a la resta de dies, després d'un matí intens, hem de dir que ha tornat a la normalitat i, com sempre, demanar-nos precaució. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Que tinguis un bon dilluns.
Gràcies.
Anem a parlar amb l'Enriqueta. L'Enriqueta és dietista del plan 1-2-3 i és que el plan 1-2-3 és perfecto pues, para deshinchar barriga, perder peso fácilmente de todos los excesos y además de forma sana, sin pasar hambre. Y en solo 3 semanas te vas a deshacer de 4 o 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Da igual, mira, da igual la época del año que estemos, ¿eh? Si el objetivo es bajar de peso por salud o por estética, la solución de hacer el plan 1-2-3, que además nos ayuda a depurar el hígado y los riñones. Así que si muchos oyentes están cansados, Cruz, de probar diferentes sistemas que no han funcionado, la solución, plan 1-2-3, resultados inmediatos. Perderás de 4 a 7 kilos, bajarás más de 3 centímetros de volumen de una forma fácil, natural, sin efecto rebote, y en tan solo 3 semanas.
Y vamos a empezar porque la primera semana vamos a limpiar, a eliminar toxinas con los sobres de piña.
Sí, que son los que nos ayudan a eliminar las toxinas, por eso nos deshinchamos, prevenimos el estreñimiento, depuramos todo el organismo, bajamos más de 2 kilos, más de 2 centímetros de volumen, ya solo en esta primera semana.
La segunda semana vamos a renovar, vamos a regenerar el sistema digestivo con los sobres de naranja.
Ellos nos van a ayudar a acelerar el metabolismo para eliminar la grasa, tonifican, son diuréticos, eliminamos los michelines, eliminamos la barriguita, desaparece y además dormiremos muchísimo mejor y perderemos más de 2 kilos.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas, controlar el peso a base de componentes vegetales y marinos, las cápsulas captagrasas.
Sí, nos ayudan a atrapar la grasa para eliminarla, para que sigamos perdiendo peso y además nos reducen el apetito y las ansias de comer. No perdemos la masa muscular, que es importante al perder peso, ¿no? Y el plan 1-2-3 también es vegano, o sea, que lo puede hacer todo el mundo, no contiene alérgenos, es apto también para diabéticos, celíacos, recuperamos además los niveles de azúcar y colesterol.
Claro, y además el plan 1-2-3 es exclusivo de Laboratorios Clinitec. Uh-huh. Está fabricado a base de plantas, vitaminas, minerales, no está en farmacia, no lo busques en farmacias porque no lo vas a encontrar, solo lo vas a encontrar llamando a este número, el 650-51-52-53, tiene registro sanitario, no puede ser de otra manera, y es apto incluso si tomas algún medicamento. Y, oye, Enriqueta, el plan 1-2-3 nunca viene solo. ¿Cómo podemos conseguir la faja adelgazante reductora de quemagrasa y las 10 infusiones detox?
¿Cómo, Cruz? Pues marcando el teléfono que has facilitado de Clinitec, el 650-51-52-53, gran promoción, gratis con tu plan 1-2-3, si llamas ahora mismo. Las infusiones detox que te ayudan a deshinchar esa barriguita y sobre todo la faja adelgazante y correctora de postura, efectos a una por delante. Esta gran promoción con tu plan 1-2-3, que queremos que me pierdas de 4 a 7 kilos y que me bajes muchísimo volumen con tu plan 1-2-3.
¿Qué queremos? ¿Que pierdas de 4 a 7 kilos? ¡Ah, entró en 3 semanas! Pues claro, el plan 1-2-3, 650-51-52-53 y en 3 semanas depuras, regeneras y adelgazas. Enriqueta, ¿añadimos las galletas? Va.
Lo sabía.
Venga, hombre, va.
Bueno, mira, son de cúrcuma y chía, ¿eh? Mm. Y se pueden tomar tranquilamente con el plan 1-2-3, con ese cafecito caliente que apetece tantísimo ahora. Van también de regalo junto con las infusiones y junto con la faja adelgazante, ¿eh, Cruz? Mm. Y el plan, si llamas ahora y lo quieres, lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. Vas a ver los resultados a partir del tercer día. La ropa ya te baila, pero sobre todo estéticamente y sobre todo por salud, que ganarás salud. 56, 50, 51, 52, 53.
Enriqueta Patonets, Patonets, bon dilluns.
Patonets molt grans per tu també.
Adéu, bon dia. Quant de temps fa que no aneu al cinema? Jo, una setmana. Dóna la casualitat, en aquest cas, eh? Yolanda Grales, com estàs?
Molt bé, a mi no m'ho preguntis, eh? Perquè no,
no
sabria dir-te.
No.
Seria algun dada de dibuixos animats que vaig anar a veure, això segur.
La meva, perquè mira, fa una setmana que vaig anar, però no és que vagi cada setmana al cinema, malauradament, cosa que abans sí que es feia, això sí que es feia, anar cada setmana al cinema tranquil·lament.
Ara, doncs, mira, ens quedem a casa, no? Jo, per exemple, he vist aquest cap de setmana la famosa La Societat de la Nieve.
Uf.
T'agradaria?
No, a mi no me lies. No vull entrar aquí en mis gustos de cine, perquè jo si vaig al cinema és per distreure'm. Jo veo coses d'encefalograma plano, coses que no
bueno, jo al cinema també, pensar, eh? Jo al cinema també, vull dir, aquestes coses, i que acaben bé a ser possible.
Mira, no? lo més profundament intel·lectual que he vist darrerament al cinema és Barbie, ja t'ho he dit. Doncs de seguida parlem del cinema, i tot això ve a col·lació del tancament dels cinemes comèdia a Barcelona, que un tancament de cinema sempre és un drama. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
En COPE, tiempo de juego, es martes de Copa.
La Copa en COPE,
de Copa del Rey.
¡Toma ya, bravo!
Este martes, desde las 8 de la tarde, los octavos de final.
¡Muy Manolo!
Getafe-Sevilla, Athletic Club Deportivo Alavés y Tenerife-Mallorca.
¡Cuánto queda!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira Mamá de Bomba. Y con Mira Cariño sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% por reserva anticipada con niños gratis y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ya nada volverá a ser como antes.
Tanquen els cinemes comèdia dels anys 60 que feien i projectaven pel·lícules, però abans era teatre. Però no és l'únic model. Hi ha models de cinema d'èxit.
Sí, n'hi ha d'altres, però el cert és que les sales tradicionals sí que van tancant mica en mica. A la ciutat, per exemple, de Barcelona, només queden ja tres sales de cinema al centre, eh? Estic parlant del centre. Tot plegat després que aquest diumenge hagi tancat portes definitivament al cinema comèdia. Són moltes, per cert, les persones que s'han acostat aquest cap de setmana, ara, l'últim cap de setmana. Uns perquè, bueno, ja havien anat des de petits i d'altres, doncs, bueno, perquè s'hi havien enterat d'aquest tancament i han volgut fer com aquest últim homenatge, no? I què passarà a partir d'ara? Doncs els propietaris diuen que estan treballant per identificar i estudiar opcions de diferents grups, no? Una possible sortida per als cinemes perquè no es perdi aquest equipament històric, però mentrestant, doncs el cert és que han tancat. A la ciutat de Barcelona, al centre només queden tres sales, ja dèiem. L'Aribau Cinema, el Renoir Florida Blanca i el Maldà, tot i que presenten característiques diferents. I el cert és que l'Aribau és l'únic que s'ha quedat, no, com aquest de referència del cinema d'estrena per al gran públic. Els altres potser són, no, per representacions més petites, per un altre tipus de cinema. I en els últims anys, doncs, també, recentment ha tancat el Club Capitol a la Rambla, no? Per posar només alguns exemples, però ja ho deies, hi ha diferents alternatives. Per exemple, els antics Cinema Texas han reobert, reinventant-se, doncs amb dues sales de cinema, amb teatre, amb un bar, i després també hi ha altres projectes que funcionen, un d'ells a la Terra Alta, i que, per què no?, poden tenir també sortides.
Doncs parlem precisament d'aquest projecte de cinemes a la Terra Alta. És un servei públic cultural i tenim el telèfon al seu gestor, Josep Maria Peris, de Cinemes Escarceller. Josep Maria, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies. Un plaer estar entre vosaltres i poder comentar una miqueta el que és el nostre cinema i les nostres inquietuds per continuar endavant en aquests projectes.
I tant. D'entrada, escolta'm, com us reinventeu? Com podeu continuar endavant? Suposo que heu patit de bones i de dolentes, però com us ho feu, per començar? Perdona la pregunta que sigui tan genèrica.
Bueno, a veure, nosaltres podem tirar endavant no, perquè no som un cinema convencional. O sigui, no funcionem com un cinema convencional. Mm-hmm. Aquí hi ha molta gent que posa el seu granet de sorra perquè poguéssim tirar endavant. Llavors, com se fa això? Nosaltres, un cinema convencional, té que ser rentable, té que viure de les entrades. I nosaltres, en canvi, no vivim d'això. Aquí s'ha ajuntat ajuntaments, entitats importants culturals i nosaltres mateixos, i han fet un paquet, no? Un paquet que vol dir que qui realment creu, nosaltres hi creiem, evidentment, però qui realment creu i posa tota la seva feina perquè això pugui ser realitat són els ajuntaments dels nostres pobles. Els ajuntaments dels nostres pobles o alguna entitat cultural important del mateix, que sempre junt treballant colze a colze amb l'ajuntament i fent possible això. Com és? Pues molt fàcil. Nosaltres donem un servei, gestionem les sales de cinema de propietat municipal i cobrem per fer-ho. Nosaltres ens paguen per donar-los un servei, per gestionar, per fer la distribució de les pel·lícules, per fer el lloguer, per fer les projeccions, per tindre a punt les màquines, o sigui, perquè funcioni la sala de cinema en si. Però, realment, nosaltres treballem pels ajuntaments, o sigui, són ells qui ens paguen a nosaltres. Llavors, les entrades és una cosa que és de l'Ajuntament, no és nostra.
D'acord.
Nosaltres no podríem subsistir en les entrades, evidentment, perquè són pobles molt petits i l'afluència de públic, encara que el percentatge, si a Barcelona, per exemple, Caseres, té 240 habitants, i venen 25 persones o 30 al cinema. Si l'estat proporció fos a Barcelona, tindria que fer cines hasta dalt de les muntanyes, m'entens?
Yeah.
Però, claro, però per mantindre un circuit i un volum econòmic és impossible amb 25 o 30 persones a la sala. I és aquí on realment l'Ajuntament pues, aposten i posen la seva granet darrere perquè això pugui tirar endavant, evidentment.
Llavors, Josep Maria, possiblement aquest seria un dels camins de supervivència del cinema, que sigui una administració privada d'un espai públic? Vull dir, per donar aquesta garantia, no?
Sí, correcte. A veure, saps què passa? Que realment l'Ajuntament ja s'ho estan prenent com un servei, com un servei més de l'Ajuntament, vale?
Entenc.
És un servei cultural necessari i quasi obligat als nostres pobles, perquè els nostres pobles són molt petits. Tenen un poble, si era una mica més gran, tindrà 5 bars, i un de més petit tindrà 2, però són bars, no té res més.
Ja.
I els diumenges el que la gent no pot fer és sortir de casa per anar al bar sol, que ja està bé que hi vagin, que donen vida als bars. Però, home, però tindre una proposta cultural de pel·lícules comercials, que moltes les estrenem la mateixa setmana, com és la setmana que ve en la Datso, la pel·lícula de Viatge al desert, la setmana que ve l'estrenen a les multisales i l'estrenen nosaltres al nostre circuit, ja. I després altres pel·lícules en un màxim de 30 dies de la seva estrena, que la fem altres al circuit, també. Per tant, aquesta aposta cultural és el que els ajuntaments volen que es mantingui. I és per aquesta voluntat fèrrea que hi ha, que nosaltres podem tirar endavant la nostra feina, si no seria impossible. Perquè amb les entrades no podem mantenir una proposta de cinema a una sala, és impossible.
De cap de les maneres, en aquest cas, no? Cap on creus que va el cinema, les projeccions, el negoci del cinema en si mateix?
Home, mira, el negoci del cinema és complicat. És complicat perquè vull dir, ara mateix en tot el tema de les plataformes, de tot el que tenim a casa, les televisions. Però mira, jo sempre dic el mateix. Jo a casa meva, la cervesa a la nevera no falta mai. Però el bo no és prendre la cervesa a la nevera de casa, és anar al bar, fer la tertúlia, parlar amb la gent, i allà te'n prens la cervesa.
Aquest valor afegit que té el prendre't aquesta cervesa.
El cinema és el mateix, exactament el mateix. A casa pots veure una pel·lícula, no pots veure cinema. M'entens?
Entenc.
O sigui, a casa veuràs un títol, una pel·lícula, però no té cap valor. El valor és anar al cinema i veure el cinema. El que li agrada el cinema, el que no li dona importància, evidentment. Doncs hem caigut en un moment en què la gent pues, ha buscat, busca la facilitat, busca la tranquil·litat, perd uns valors, perd unes qualitats, però mira, està sentat al sofà de casa i enxerga la tele i la veu, no ho sé. Però bueno, aquest no és el cas. Aquí el nostre poble es pensa que la major part dels nostres espectadors van al cine i la majoria no saben quina pel·lícula es fa.
Ah, van perquè és una qüestió social, com era abans, fa molts anys.
Correcte. Van al cine, i quan arriben al cine me fan, quina pel·lícula feu avui? Doncs pues mira, tal, pues vale, i entren capits i van a veure el cine. M'entens el que et vull dir? Fica la pel·lícula que vulguis. En el moment en què tens que triar molt la pel·lícula, en esta vaig, en esta no vaig, en esta no ho sé, en esta ja ho veurem, ahí és un problema. A aquesta gent no li agrada el cinema, a aquesta gent sol va a veure coses que li han fet entrar pels ulls a base de molta propaganda per la televisió i va a veure aquest títol en concret. I el bonic és que la gent vagi a veure el cine, que vagi al cine, no a veure la pel·lícula, a veure el cine.
Josep Maria, si parlem de preus d'entrades, a quant cobreu l'entrada vosaltres, per posar un exemple?
A veure, les entrades són realment barates, eh? Realment barates. O sigui, potser la població que cobre més l'entrada més elevada pot ser 5 euros i la que la cobre més barata, 2. Lo normal està entre 3 i 4, la mitja, més normal.
Doncs, senyor Josep Maria Peris, de Cinemes Escarceller, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Entre 2 i 5 euros, l'entrada. Mm. Ja ens ho ha dit ben clar, això, eh?
Sí, i a més té tota la raó, eh? Ell posava l'exemple de les cerveses, igual, un cafè amb llet. No és el mateix a casa que a una cafeteria amb amics, no? Per exemple, simplement per xerrar, perquè clar que tu pots prendre a casa.
Hi ha la frase és concretament aquesta, efectivament. A casa tu veus una pel·lícula, a qualsevol plataforma. Al cinema veus cinema, que és el què i la diferència. Vull dir, a casa, que si t'aixeques, que si picarà el timbre, que si l'altre està xerrant al cinema, estàs concentrat perfectament a la pantalla. Vull dir, és una experiència.
Exacte.
És un cinema experience, en aquest cas.
I si posessin una mica més barat, també millor, eh?
Home, no. I a més de tot això, clar, jo suposo que és una qüestió de què. De seguida actualitzem titulars aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Señor Cabrera, no le podemos volver a conectar la luz por Navidad porque tiene facturas pendientes de pago. Lo siento. Señor Cabrera, no tienen a nadie que les pueda ayudar.
En Cataluña, uno de cada tres hogares tiene dificultades para hacer frente a los suministros, la comida o el alquiler. No lo permitas. Tú tienes mucho que ver. Haz que esta Navidad se llene de pequeños milagros. Dona en caritascataluña.cat.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar! ¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs han sonat les senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dilluns, dia 15 de gener. És hora d'actualitzar els titulars més destacats de la jornada d'avui amb la Sílvia Fernández. Sílvia, bon migdia, benvinguda.
Bon migdia, doncs comencem parlant del transport públic perquè les noves tarifes a Barcelona i a l'àrea metropolitana han entrat en vigor precisament aquest dilluns. Tal com ja hem anat informant els últims dies, l'autoritat del transport metropolità va aprovar una pujada dels títols del 6,75%. Això sí que s'ha vist compensat dels abonaments T-Usual i T-Jove, on s'han mantingut els descomptes del 20 i del 30, respectivament. També, en canvi, hem de parlar, de banda de les tarifes, del fet que el transport públic s'ha tallat un tram de la línia de Rodalies R4 entre Sant Vicenç de Caldes i Vilafranca del Penedès per les obres del corredor del Mediterrani. Els treballs s'allargaran fins a mitjans d'agost i Renfe ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos entre les dues estacions, tot i que avui, al ser el primer dia, la veritat és que hi havia alguns passatgers una mica despistats. També hem de parlar de cultura perquè les 30 sales teatrals de Barcelona han batut rècord d'espectadors i de recaptació l'any 2023, amb més de 2.800.000 espectadors amb un 60% d'ocupació i més de 86 milions d'euros en beneficis. La xifra representa un increment de l'1,02% de públic i del 31,02% de recaptació respecte al 2011, que és l'any que es va batre el primer rècord. També, segons dades de la DETCA, les sales de menys de 200 espectadors també han aconseguit les millors dades de la història. I hem de parlar també de que les responsables de la residència geriàtrica Fiella de Tremp declaren per primer cop davant de la justícia. Ho fan citades per una de les dues causes obertes per la mort per Covid-19 de 64 residents durant un brot que hi va haver a la residència el novembre del 2020. L'exdirectora i l'exresponsable d'higiene sanitària tenen dues causes obertes, com comentava. Una és per delicte d'homicidi imprudent i tracte degradant per la mort dels ancians i l'altra per un delicte contra la seguretat dels treballadors. És per aquesta segona causa que declaren aquest dilluns, on també han estat citats membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de Tremp. I ja per últim, tanco amb una relacionada amb una mica al món dels esports, i és que el nostre company, l'Aaron Bosch, s'ha tensat a la travessera de les Corts, on hi ha una mica el que queda de l'estadi del Futbol Club Barcelona, i és que alguns veïns de la zona es queixen per una invasió de coloms, que abans, doncs, els coloms anaven a parar al Camp Nou, però com que ara està la cosa com està amb les obres, estan envaint el que ve a ser, doncs, les cases dels veïns del barri.
Pues és un bon què, en tot cas, eh?
Sí, Sílvia, estan contentos.
Sílvia, moltes gràcies.
A tu.
Que tinguis un bon dilluns. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia.
José Miguel, companys, què tal? Bon dia.
Jo...
Això dels coloms és quan tu toques una peça d'un ecosistema, l'ecosistema canvia.
El Camp Nou era una peça d'un ecosistema.
I ara els coloms ens han d'aprendre... Han de prendre una decisió.
Però una peça d'un ecosistema pels coloms i per l'ADN Barça, perquè des de que no estan al Camp Nou, això no rutlla. Clar, no hi ha una relació directa, però el que va passar ahir a Riad fa molt de mal. Ja no és perdre 4-1, sinó com perds 4-1.
Com que li veig dolgut a vostè,
molt.
Igual que a molts seguidors del Futbol Club Barcelona...
No facis massa sang, sisplau.
No, simplement li trasllado una de les preguntes que fem avui al nostre compte, a les xarxes socials, a X, a l'antic Twitter, @esportscope. Vostè cap a on apuntaria? Cap a un problema institucional? Vaja, Joan Laporta. O cap a un problema esportiu? Vaja, Xavi Hernández. Vostè cap a on apuntaria?
Jo crec que és un problema d'infraestructura. És un problema que el Barça...
Institucional.
Econòmicament no està bé i que... Bé,
i que el gestor que ha de gestionar aquesta situació...
Passar, com hem de passar?
Bueno, en tot cas, que sàpiga vostè que després de l'últim repàs, un 82% de copenautes apunten a Xavi, apunten a un problema esportiu, mentre que un 17% apunten a un problema institucional. Amb tot, les primeres impressions que recollia ahir, pràcticament amb la derrota encara en calent, Elena Condis, tranquil·litat en el si de la junta directiva del Barça envers la figura del tècnic, de Xavi Hernández. De moment, tranquil·litat.
Xavi fa el que pot.
Bueno, aviam,
crec que...
entenc que el discurs està orientat a que el Barça encara es viu a la Lliga, encara es viu a la Champions i encara es viu a la Copa del Rei.
Tranquil, això...
El que s'ha escapat és el títol, diguéssim, menys important de la temporada. Però, bueno, tot això ho hem d'analitzar avui, i ho farem, eh? A Esports Cope hem muntat, com és habitual en aquests casos, un Sanedrín d'especialistes en Barça que ens diguin com veuen aquest tema. En paral·lel, avui...
Però, de debò, tu veus el Barça d'ahir competint a Europa?
Jo el que veig és que el Nàpols, que és el proper rival del Barça a la Champions, té ara mateix un conflicte intern amb jugadors barallats, amb Osimhen, rajant del representant d'un dels companys seus de vestidor, i que no està a les seves millors hores.
Va, bueno. Bueno, jo és que el que vaig...
I el rival a la Copa, i el rival a la Copa és Unionistes de Salamanca.
És un partit trampa d'aquests molt perillós. Un Unionistes que va eliminar el Villarreal.
A la tanda de penals.
El va eliminar o no?
Es va anar a la llum.
Vale.
Escolti.
El va eliminar?
Escolti.
O no el va eliminar?
Això és qüestió de veure el got mig ple o mig buit. Ara em dirà vostè que la baixa d'Araujo expulsat ahir és fonamental pel que el Barça no tiri endavant l'eliminatòria al camp de l'Unionista.
És el Blue Monday del Barça, ja t'ho dic. Ja.
Bueno. Escolti, parlant de Blue Mondays, per cert, recordem, avui es lliuren els premis de Best. Aitana Bonmatí és favorita a la categoria de noies perquè competeix directament amb Jennifer Hermoso i Linda Caicedo, i el premi masculí entre Haaland, Mbappé i Messi, amb Haaland com a gran favorit. No ha viatjat la porta aquesta gala dels premis de Best. I a Esports Cope també temps per parlar de dos empats ben diferents. Almeria 0, Girona 0, i gràcies, perquè del que jo porto vist del Girona de la temporada va ser la pitjor performance de l'equip de Mitchell, que va anar d'un pèl que no perdés el partit. I Racing de Ferrol 0, Espanyol 0. És el cinquè empat des de l'arribada de Ramis a la banqueta al conjunt blanc i blau. I un flash d'última hora, en bàsquet. S'ha sortejat el quadre de la Copa del Rei, que es farà a Màlaga, a partir del 15 de febrer. Emparellaments. Barça-Baxi Manresa, derbi català. Unicaja-Tenerife, Real Madrid-Múrcia i Gran Canària-València. No hi hauria clàssic fins a la final.
Mire, pot ser un bon què. Escolta, moltes gràcies, José Luis.
A vostè, senyor.
Que tinguis un bon dia. Quan passin 5 minuts a les 3 de la tarda, actualitzem aquestes i altres informacions esportives de casa, Esports Cope, amb el Joan Batllori. De seguida parlem de les persones sense llar. Hi ha un 7% més que l'any 2022. Són xifres de l'any 2023, doncs durant tot aquest temps hi ha un 7% més. De seguida parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El asesino ha sido ejecutado.
Abre los ojos. Sé más observador.
Pero la maldad nunca muere.
Uno de los libros que su padre dejó allí hablaba de demonios que viajan a través del tacto.
Cuidado con mi cólera.
¿Qué vas a hacer, detenerme?
¿Por qué no me matas?
Fallen.
Aún me estoy divirtiendo.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, estreno en 13.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Per cert, sabem sabem la importància que té el confort i la seguretat a la teva família. No és que faci gaire fred, és cert, en funció de quina zona de Catalunya estiguis, però és important l'aïllament de casa teva tant pel fred com per la calor. I aquí és on entren en joc autèntics professionals. Brico Ventana Punés. Brico-Ventana Punés, perquè, per exemple, quan faci fred no t'has de preocupar, perquè aquestes finestres modernes de Brico Ventana Punés doncs mantindran la teva llar càlida, acollidora, i pots donar, doncs, això, aquest confort que cal, no, a la casa. Renova les teves finestres amb Brico Ventana Punés. De fet, la web és brico-ventana.punés, per una comoditat màxima. A més, ja sabeu que a l'estiu també és important l'aïllament perquè no entri la calor de fora i es quedi l'aire condicionat de dins, no? Bricoventana.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Fundació Arrels ha atès 3.283 persones durant l'any passat, durant el 2023. Això significa que és un 7% més que l'any 2022. Són aquestes xifres que dius que el sensellarisme ha pujat. Per què? Doncs intentem esbrinar-ho. Parlem amb el director de la Fundació Arrels, el senyor Ferran Busquets. Ferran, bon dia, benvingut.
Bon dia i bon any.
Escolta'm, un 7% més que l'any anterior. Què està fallant?
Bueno, sempre aquests increments sempre són una mica així com estranys, no?, de veure, perquè per una banda pues vol dir que estem arribant a més gent que ho necessita, per tant, a vegades això amaga algunes coses, però per una altra banda, com que vam fer el recompte i sabem que hi ha més gent que està dormint al carrer, al final una mica el que això ens demostra és que a la pràctica el que està passant és això, és que hi ha cada cop més gent dormint al carrer. Però bueno, tampoc és cap sorpresa, perquè si hi ha crisi, s'arriba al carrer i no fem el suficient perquè la gent surti, doncs aquesta gent, aquest nombre de persones al carrer s'anirà acumulant.
Clar, el problema és com treure les persones del carrer, perquè estem parlant d'una situació ja no només econòmica, sinó psicològica, força dura. I suposo que remuntar tot això ha de ser un punt prou difícil per a aquestes persones.
Sí, sense cap dubte, el gran problema que hi ha precisament és l'impacte psicològic que té. I per això, nosaltres sovint el que demanem a la ciutadania és aquest apropar-se, aquest dir un bon dia, etcètera, però tornant a la pregunta que m'està dient de com podem solucionar-ho, no és això, al final és ficar-nos, és apostar per l'habitatge, que com ja sabem és un problema molt greu, perquè al final el problema d'habitatge el té la gent que té llar també, és a dir, una persona que tingui un lloguer o que visqui a casa, es vulgui emancipar, ja té dificultats importants per poder sortir de casa o mantenir l'habitatge, doncs, per tant, una persona que no en té, a tenir-lo és molt difícil, i per una altra banda, doncs, hi ha altres situacions, no?, com persones migrades que potser doncs, no tenen absolutament cap opció de sortir-se'n perquè, bueno, perquè no els hi deixem directament.
Clar, no, és que a més és, possiblement has tocat una bona tecla i una molt evident, i és que trobar un habitatge a Barcelona és un impossible. Tot això estem parlant econòmicament i físicament, pràcticament és una missió impossible, pràcticament.
Sí, de fet és així, eh? Vull dir, nosaltres no som, i jo molt menys, experts en habitatge, malgrat sí que sabem que les persones que donen el càrrec que necessiten un habitatge, això sí que ho podem dir amb tota la certesa, però bueno, com molt bé has dit, hi ha un tema econòmic al darrere d'uns preus o uns salaris, no?, que a vegades són els preus i salaris, i per una altra, o sigui, preus alts i salaris baixos, que és la combinació dels dos, bàsicament, i després el que hi ha és que físicament, doncs, bueno, hi ha una limitació del número d'habitatges i de ciutadans, no? Llavors, bueno, aquí són temes molt complexos, però que al final el que hem de pensar és, bueno, amb aquesta capacitat que tenim els humans de resoldre les coses, també ben pitjorables, no? Però que al final, amb el cas de les persones que van al carrer, jo crec que és molt important canviar aquesta mirada per no ficar-nos al darrere de la cua, que és el que està passant a la pràctica. Mm.
Llavors, és una manca de recursos? O quina responsabilitat té aquesta manca de recursos públics de les administracions per donar un cop a aquestes persones?
Bueno, la responsabilitat de que hi hagi gent dormint al carrer, o no tant, a vegades no és tant la responsabilitat de que hi hagi gent dormint al carrer, perquè que arribi la gent que dormi al carrer, doncs pot ser les administracions locals almenys, o les autonòmiques, pot tenir un marge de maniobra. El que sí que tenen la responsabilitat és de aquestes persones que estan dormint al carrer de buscar fórmules perquè no hi siguin. Això sí, llavors, mentre hi hagi gent dormint al carrer, mentre hi hagi una sola persona dormint al carrer, el que està passant és que no hi ha recursos suficients o no ho estem fent bé, bàsicament.
Quina és, quan feu el recompte i parleu amb aquestes persones, quin és el seu estat d'ànim o la seva voluntarietat? Quina és la seva situació? Què us expliquen?
Bueno, amb el recompte no m'és content, però amb el cens que vam fer el juny sí que llavors enquestem i parlem amb les persones, però bueno, jo penso que una de les dades més flapants és que la majoria d'aquestes persones tenen la sensació de que no se'n sortiran, no? És a dir, tenen aquesta sensació de que no, més de la meitat de les persones que dormen al carrer, la sensació que tenen és que no tenen cap tipus d'esperança de que un dia tinguin un habitatge, i això és molt bèstia, no? I de la mateixa manera que també el 40% tenen la sensació de que no tenen ningú amb qui comptar, no tenen absolutament ningú. Aquesta sensació de solitud aquesta sensació de solitud és molt bèstia, i com tu comentaves abans, l'impacte psicològic que té, que penso que ja fa uns... amb els darrers anys ja s'està parlant d'un trauma, que Brocarret té un trauma molt gran i que té uns impactes psicològics molt gran, l'impacte és molt gran. I també recordem que físicament les persones que han dormit al carrer viuen 27 anys menys que la resta de la població, i això ja, aquesta xifra ja parla bastant per si sola.
Sí, sí. Clar, estem parlant de... una altra de les paraules que podrien afegir aquest fort impacte psicològic és desesperança. I quan la desesperança la tens a sobre, a vegades és superdifícil això de sortir i remuntar. Senyor Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, escolta'm, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per la feina que feu.
Gràcies a vosaltres.
Doncs, ja bé, és per reflexionar, sobretot quan hi ha xifres que parlen de l'acumulació de riquesa, no?, en aquest cas. Els rics són més rics i els pobres són més pobres. És el que hi ha. Darrerament aquestes xifres ho deixaven molt clar. Per exemple, el 10% de persones riques a Espanya doncs acumulen el 50% de la riquesa del país. I mundialment passa exactament el mateix. S'ha duplicat els diners que guanyen, que està molt bé que el guanyin, si no dic que no el guanyin. El problema és per l'altra part. Aquest seria el problema en aquest cas. Doncs de seguida parlarem de curiositats, intentarem ser més savis amb la saga de llibres publicats per l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'Alfred López, El listo que todo lo sabe, la saga de llibres de curiositats del listo que todo lo sabe. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas, feliz año.
Es verdad que no nos habíamos visto. No, sí, nos vimos la semana pasada.
Pero que
no nos habíamos felicitado,
no había felicitado, y entonces hay que felicitar el año. Que
¿Cuándo se acaba esto? Porque estamos ya, a día 15.
Ya. Es la primera vez que lo dices y ya está.
Ostras,
no hay que repetir cada vez que veas a alguien feliz año durante dos semanas, no, es...
Mira, porque eres divulgador científico y yo te creo, pero sí. ¿Me estás diciendo que una persona que tenga un amplio abanico social puede estar diciendo feliz año tres meses?
No, durante tres meses no, durante los primeros 10, 12, 15 días del mes.
Bueno, o sea, hoy se acabaría ya, ¿eh?
Hoy ya se acabaría, sí.
Pues 15 días...
Sí, porque además ya...
Mira, al de la Fundación es verdad que me acaba de decir buen año. Sí,
además ya ha pasado el 13 de enero,
sí,
que era cuando se cumplía la octava desde la Epifanía de los Reyes Magos, y
sí,
que, como todos sabemos, todos los santos tienen su octava, y entonces esa tradición de decir y alargar 8 días más o una semana más todas las fiestas religiosas, entonces vamos a hasta la
ahí me has marcado un gol, ahí no puedo competir, ahí no puedo competir. Por cierto, el Belén el día 13 de febrero es la Candelaria, ¿no?
No, el 2 de febrero.
El 2 de febrero, perdón, sí. 2 de febrero.
Ese es cuando se quita el nacimiento.
El nacimiento, vale.
El nacimiento, pero la decoración, árbol, luces y tal, ya se tiene que quitar.
Vale, esto va por... En mi caso lo hacen por pereza, ¿eh? No lo han quitado todavía. ¿Cuándo quitáis ya toda la decoración, que ya es hora? No, que el día 2.
Hay quien espera la decoración hasta el día 17, que es... Hasta Sant Anton Pasquassón.
Hasta Sant Anton Pasquassón. Doncs de seguida parlarem d'unes quantes curiositats per ser una miqueta més savis. Però abans, ¿quieres vender tu cotxe? No sé, Alfred, ¿quieres vender tu cotxe?
No, de momento no, pero si me lo planteo algún día, tomo buena nota de tu
bueno,
cotxe.
Bueno, yo te voy a decir algo. Para las personas que quieren vender su cotxe, recordmotor.com, con cada kilo, ¿eh? Con cada kilo, ¿eh? Perquè si vols vendre el teu cotxe, Recordmotor és el millor lloc. I per què? Pues clar, hi ha motiu, no? Doncs mira, perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa i per perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig cronometrat, eh? Entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés, i si dius que vens de part de Cope Catalunya, doncs et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Recordmotor.com, amb cada quilo, omples el formulari i deixa que la gent de Record faci tota la resta.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650 51 52 53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650 51 53. 52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Curiositats. D'entrada, escolteu-me, ho he de dir perquè té uns llibres magnífics que, si t'agraden les curiositats, si no t'agraden és igual, ni ho tinguis en compte, però si t'agraden les curiositats o coneixes gent que els hi agrada, doncs la saga de llibres de Ya está listo que todo lo sabe, en totes les diferents formes, és un regal per regalar o per un mateix fantàstic. Ya está listo que todo lo sabe, vuelvo listo que todo lo sabe, ya está listo que todo lo sabe la Navidad, ya está listo que todo lo sabe el sexo, esto no sabe mi libro de historia de política, y palabras y palabras.
Sí, listo que todo lo sabe, ataca de nuevo, palabras y palabras, que fue el último, que es el de 2021, que fue el que publiqué. Mm-hmm. Se han vendido muy bien todos en estas Navidades.
Bueno, Amazon están muy bien colocados, ¿eh?
Se han colocado muy bien,
sí.
Sobre todo el primero y el de Navidad se han vendido muy bien. Se han vendido muy bien. El primero porque es mi marca, es el que más se vende. ¿Mm? Y siempre que cuando hago promoción, cuando hago alguna cosa por ahí, voy por ahí, la gente como busca, ya está listo, que tú lo sabes, que le aparece el primer libro y es el que venden. Y a pesar de que ya pronto, ahora cumplirá 11 años de este libro, es el libro que llevo vendido pues más de 15.000 ejemplares.
Oye, no, y además estás trabajando en uno más, ¿no? No paras, sí, es que tú
sí,
no paras.
Para este San Jordi tendremos. Quería sacarlo antes de Navidades, pero la acumulación de trabajo no pude. Pero para San Jordi sí que estará, sí que puedo decirte el título, será Esto es curiosísimo.
Esto es curiosísimo.
Y las nuevas curiosidades de Ya está listo que todo lo sabe.
Muy bien, además, pues mira, ya tenemos el título ahí.
Y tenemos prologuista. Sergio Pasos.
¡Oh, Sergio
el
Pasos!
Actor, Sergio Pasos, actor, cómico, presentador.
Sí.
Sergio Pasos, que es muy fan de mis curiosidades. Tuve la oportunidad de conocerlo en el pasado noviembre.
Es que tienes unos cuantos,
Madrid,
¿eh? El Sevilla, por ejemplo,
Sevilla,
es otro fan, ¿eh?
Otro, y bueno, he contado con gente muy, muy potente. Y bueno, Sergio Pasos es el... O sea, todo esto ya está... Ahora estamos en la maquetación y ya de esto será un libro autopublicado. Se venderá a través de Amazon, o sea, como los primeros 4 libros de la saga. Y bueno, sigue la línea tanto de maquetación como son las curiosidades de la saga del Ya está listo que todo lo sabe.
Bueno, tengo un nivel de popularidad de Sergio Pazos o del Sevilla de los Mojinos, pero también soy fan de tus curiosidades, que
sí,
lo sepas.
No,
yo también
además,
te además, rindo pleitesía,
además,
que lo sepas.
Tengo que decir al público, a nuestros radioescuchas, que tú has sido presentador o alma mater de un par de mis, sí, de mis presentaciones, dos de mis libros.
Y lo disfruté muchísimo.
En La Casa del Libro y otra en Alibri.
Sí,
y,
sí.
Y,
lo vais a disfrutar muchísimo.
Así que te lo agradezco.
No, yo siempre,
y aquí
yo encantado. Vamos a la teca.
Sí, vamos, que nos estamos haciendo
aquí haciéndonos la pelota, enjabonándonos de una manera salvaje.
Sí.
Mira, hi ha una paraula que segurament que fa por i curiositat a la vegada. Salmonelosis. Sí. Ostres, la salmonelosis. Però de dónde surge llamar salmonelosis a la infecció per bactèries quan menges determinats aliments que no estan en bon estat?
Mira, la salmonelosis es una grave infección intestinal causada por bacterias presentes en alimentos mal conservados, especialmente huevos, carne de pollo o vacuno, mantequillas derivadas, por ejemplo, de frutos secos, verduras y alimentos procesados. Las altas temperaturas estivales aumentan el riesgo y la prevención incluye cocinar adecuadamente para evitar consumir, además, estos alimentos crudos y mantener una buena higiene personal y de los utensilios. Ojo, a veces hay más bacterias en los utensilios, en la tabla, sí, en un cuchillo, en la bayeta con la que limpiamos la cocina,
el fregadero,
sí. Ahí hay más bacterias que en un inodoro, hay que tener
ojo con eso,
sí,
¿eh?
Ojo, por eso, ahí hay una acumulación muy grande de bacterias. Así que el término proviene de Daniel Elmer Salmon, que era un veterinario estadounidense cuyo equipo, liderado por Theobald Smith en 1881, identificó las bacterias responsables de las intoxicaciones alimentarias. Y años más tarde, Joseph Leon Marcel Lingerins, que ya estábamos dentro del siglo XX, acuñó el término salmonella basándose en el apellido de Daniel Elmer Salmon. Así que destacando.
Qué honor debe
documentos
ser que un bicho de estos lleve tu apellido. Sí. Salmonelosis, vaya,
sí,
hombre.
Sí. Ojo, que la salmonelosis puede ser mortal y requiere, sí, sí, precauciones, especialmente durante el verano, así que ojo.
Pues al Daniel, el señor Daniel Elmer, no sé si le hará mucha gracia que una bacteria de estas que se puede, te voy a llevar por delante tranquilamente, lleve su apellido.
No, yo creo que todo lo contrario.
¿Sí,
todos estos científicos,
sí,
que luego dieron nombre y tal,
sí, pero
aunque la mayoría de veces,
ostras,
de los nombres se les acuñó cuando ya no estaban vivos estas personas, que habían sido los primeros que habían descubierto todo
para
esto.
Para que no se quejen, sí, demasiado tampoco, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, si te parece, voy a saltar, me voy a, sí, a esta del cuñado, es que me llaman, sí, muchísimo, sí, sí, la atención, sí, sí, esta. ¿De dónde viene el término cuñado? ¿Por,
sí,
qué,
sí,
a un cuñado se le llama cuñado?
Mira, se conoce como un cuñado al hermano del cónyuge o al cónyuge del hermano, ¿no? Siendo también aplicado este término al femenino, como, o sea, cuñada. El vocablo proviene de cognatus, que significa consanguíneo, ¿eh? En latín, cognatus, que sería consanguíneo. Y originalmente, y ahora te va a explotar la cabeza, se aplicaba para hacer referencia al hermano o hermana de alguien, no a la pareja del hermano o de la hermana, sino al propio hermano, a,
sí,
tu hermano era tu cuñado, antiguamente, en tiempos de Roma. Sí, este término cognatus era consanguíneo, porque era tu consanguíneo. Pero con el término cuñado, a lo largo de la historia, pues bueno, se fue aplicando ya para las parejas de tus hermanos, de tu hermano y de tu hermana. Y ya quedó el término hermano o hermana, para hacer referencia a eso, a un hermano o una hermana. Pero el cuñado, ya te digo, era en un principio tu hermano o tu hermana. Además, el término cuñado a lo largo de la historia ha ido adquiriendo diferentes significados paralelos al de la referencia al del hermano del cónyuge o cónyuge del hermano, encontrándonos que en ciertos ámbitos se ha utilizado la forma cuñadería para,
sí,
referirse a la camadería o compadrazgo entre dos personas, ¿eh?
Sí, somos cuñados,
sí,
o sea,
esa cuñadería que,
sí,
tenemos, ¿no? O también cuñadía, que es la relación a la afinidad o parentesco. También tenemos que tener en cuenta que durante tiempo se utilizó, y aún se utiliza, el término cuñadismo, señalando el nepotismo por parte de algunos individuos al colocar a dedo a sus parientes en cargos de responsabilidad.
Sí,
y muy,
sí,
célebre, el más célebre, el cuñado más célebre, o cuñadismo más célebre que hubo en España fue Ramón Serrano Suñer, quien se convirtió en la mano derecha de su cuñado, el dictador
de
Francisco Franco,
sí, sí,
que fue quien lo colocó en puestos de responsabilidad.
Claro,
¿no?
Cuñadismo.
El cuñadismo era eso. Y en estos últimos últimos años, pues hemos notado que sobre todo en las redes sociales, el término cuñado o la frase ser un cuñado se ha popularizado como sinónimo de ser el sábelo todo. Pero sí, sí. Más bien la persona que cree ser durita en temas, pero se utiliza en forma despectiva, ¿no? Este es un cuñado. Sí, o sea, sí. Este se cree que lo sabe todo, pero no tiene ni puñetera idea.
Es cuando tú explicas una cosa y sale el cuñado y dice, y yo más. Efectivamente, ese sería el cuñado. Alfred López, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, ya lo sabes.
Que tengas un buen día.
Hasta la próxima.
Doncs, atenció, ja ho sabeu d'on ve la paraula cunyat, que en principi, en temps de Roma, era el teu germà o la teva germana, era el cunyat o la cunyada. Doncs ja sabeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.